COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Una setmana més, un divendres més, per a compartir amb tots vostès, acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, i des del Bisbat de Tortosa estem decidits a ser presents amb vostès i a fer-los companyia en aquesta mitja hora d'informació. Una mitja hora que també vol ser un repàs de tota l'actualitat de la nostra diòcesi de Tortosa. Una diòcesi que certament ens convida a entrar de ple en aquesta campanya de germanor. Per això després parlarem amb el nostre bisbe, amb l'ecònom, diocesà, sobre aquest tema tan important de l'exercici econòmic i de la campanya de germanor d'aquest any. Abans, però, anem a fer un petit repàs de tot allò que es porta a terme aquesta setmana, com per exemple la celebració dels 50 anys del temple parroquial de la parròquia de Sant Josep Amposta. És un motiu d'alegria, que una parròquia pugui donar gràcies a Déu pel seu temple parroquial. Quan fa 50 anys, no deixa de ser 50 anys d'història, 50 anys de comunitat, de convivència amb la gent. Els temples no deixen de ser l'expressió humana que ha tingut que acollir el caliu de tantes i tantes persones en les diferents celebracions de l'Eucaristia, en els enterraments, en les primeres comunions, en els casaments, en els moments de pregària. Cada diumenge els temples ens conviden a reunir-nos i per això, al celebrar els 50 anys d'aquesta parròquia de Sant Josep d'Amposta, des d'aquí la felicitem i també, a part de felicitar-la, doncs demanem una pregària per a tota la comunitat d'aquesta ciutat. També temps de confirmacions. Recordem vostès que encara que hem tingut confinament, no deixen de portar-se a terme diferents actes i diferents jornades i també diferents sagraments de la confirmació. Com per exemple aquesta tarda, que a la parròquia de Penyíscola, a Santa Maria, doncs es portarà a terme el sagrament de les confirmacions a les 8 del vespre. I també el proper diumenge, més sagrament de les confirmacions a la parròquia dels Dolors d'aquí de Tortosa. I demà dissabte hi ha dos moments per a posar-nos a l'agenda. El primer, aquesta jornada que organitza l'Acció Catòlica General de Tortosa i que serà de les 11 fins a la 1 de la tarda. I la segona, doncs, una visita a càrrec de Tortosa Sacra. Ja sabem vostès que és aquesta entitat que ens convida a veure i a viure les obres d'art que tenim a la nostra diòcesi des d'una perspectiva diferent, catequètica, també artística, i que aquesta vegada a les 11:30 del matí ens conviden a participar d'una visita guiada al Palau Episcopal. Segurament molts de vostès l'han vist de fora o l'han vist també de dins, però segurament no l'han pogut gaudir des d'aquesta mirada i perspectiva que la gent, els professionals de Tortosa Sacra ens conviden a fer sempre que fan una explicació que no deixa de ser catequètica, didàctica i, evidentment, ens fa conèixer els monuments des d'una perspectiva i des d'una mirada totalment diferent que fins ara no l'havien vista. Ja veuen vostès, per tant, que activitats, tot i les restriccions que hi ha, ne continuen havent. Continua celebrant-se l'Eucaristia, continuem celebrant la nostra fe i vivint aquesta fe. Que aquesta campanya, la de germanor, ens convide a sentir-nos més germans.
En mediodia,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Com sempre, per aquestes dates, l'Església Diocesana celebra una de les jornades més importants. Totes són importants, no? Però d'alguna manera aquesta jornada ens recorda l'essència del que és la comunitat cristiana, del que és i ha de ser l'Església. Una germanor de gent, de persones, que lògicament s'ajuda, sosté, col·labora i tira endavant amb aquest projecte de Déu, amb aquest projecte que és l'Església. Mai millor que dir en aquesta jornada el nom de germanor. I és que el proper diumenge es celebra aquesta nova edició d'aquesta campanya de Germanor. I què millor que parlar d'aquesta campanya, d'explicar-nos els objectius i també un poc el resum econòmic del que ha sigut l'exercici del Bisbat de Tortosa a nivell econòmic durant aquest curs passat, a mossèn Víctor, que és l'econòm diocesà. Molt bona tarda, mossèn Víctor.
Hola, bona tarda, mossèn Tomàs, i bona tarda a tothom.
Campanya de Germanor, no?
Gràcies per aquesta invitació a poder estar al programa.
Això sempre tenim oberta aquesta invitació, i més per aquestes dates tan importants, on val la pena dir, jo diria, fer un resum, perquè no podem sintetitzar tantes i tantes coses que demostren la fotografia de les activitats que l'Església Diocesana al llarg de tot un any realitza en la nostra diòcesi. Jo crec que aquest és l'eix de la campanya de Germanor, no, mossèn Víctor?
Sí, el motiu de la campanya de Germanor sempre és això: animar, recordar, ajudar a conscienciar a tots que som membres de la família, que és l'Església, i que, com diu el lema d'enguany, som el que tu vols que siguem, d'acord amb els recursos que se mos donen, l'ajuda que se mos dona, doncs nosaltres podem arribar a fer una cosa, una altra, més o menys. Per tant, esta jornada és conscienciar i directament demanar a que ens impliquem en el nostre compromís d'allò que ja és clàssic del manament aquell de la Santa Mare Església, ajudar l'Església en les seves necessitats.
I aquí dic que necessitats a la diòcesi certament n'hi han, i quan presentem pels voltants d'aquesta data sempre hi ha una roda de premsa, que en el seu dia també ja es va fer i es va portar a terme aquesta setmana, en la qual ja estem acabant, es fa una presentació de no només de les despeses o de, en aquest cas, de les entrades i sortides de l'exercici econòmic, sinó més enllà del que seria un exercici econòmic. Hi ha moltes tasques, moltes necessitats, moltes obres.
Este és el punt, en el sentit de que és el que a grans trets per la gent més destaca. El 2019, pues, gràcies a Déu, vam tancar l'exercici per la col·laboració de tots en uns resultats molt positius, pràcticament 7.000 euros, però ha sigut també, pues, perquè la diòcesi s'ha retingut en fer obres per poder concentrar ajuda, i volíem fer obres necessàries este any 2020. Per exemple, la teulada de l'església d'Alfara de Carles, o per exemple la cúpula i la teulada de la capella de comunió i la mitja taronja famosa que diuen a Canet de Roig. Bueno, obres grans, monumentals, i que suposen molta despesa. Però, claro, ens hem trobat en el coronavirus, en la pandèmia esta, i això ha suposat, pues, un tall important a la vida de les parròquies i a la vida de la diòcesi en quant a ingressos. Per exemple, de cara al 2020, pues, que nosaltres pensàvem, comptant uns ingressos, pues, les aportacions que fan les parròquies, pues, en guany serà un 50% menys, perquè han estat tancades, perquè les parròquies s'han trobat en altres necessitats, que és les que ens trobem tots, com és Càritas, per exemple, les Càritas parroquials, les ajudes que se fan concretes a les persones de les diferents ciutats i pobles, pues, això s'ha arribat a triplicar, amb la qual cosa, pues, les parròquies han tingut que apostar més per ahir, i l'aposta que ha fet el bisbat ha sigut, pues, això, baixar la meitat tot l'any, no només un període de temps, sinó tot l'any, no? I, per exemple, pues, el quilometratge dels sacerdots, que l'atenció a les parròquies, pues, encara que hi ha hagut l'època del coronavirus, i hi ha hagut també el moment del tancament, els mossens, pues, encara que tancats també per complir la mateixa llei, però sí, han estat cridats per acompanyar al cementeri perquè no es podien fer enterros, pues, per a fer allí una pregària, o per a l'atenció d'algun malalt, o l'administració d'algun sacrament en un moment de necessitat. Per això, d'acord amb la normativa i les possibilitats i en totes les precaucions i mesures que estan emanades per la llei, pues, s'han anat desenvolupant, no? Clar, la pastoral, pues, d'aquesta temporada ha canviat, com ha canviat la vida de les persones i ha canviat la situació del món. Pues, també ha canviat l'estil de fer la pastoral, però no per això l'Església ha deixat de fer pastoral, d'explicar Crist i anunciar l'Evangeli i acompanyar les persones, ni de viure la caritat, especialment ara en aquesta època, que cada vegada sembla que serà millor. Vamos, més, vull dir, millor, més més àmplia, no? Més àmplia. Dir-los també que, claro, tenim projectes potents per a aquest any 2020 i 2021, un que teníem, que el van presentar, va ser el de la restauració de la façana de la catedral. Han fet allí el retaule de Santa Anna, tenen els teulades, però això pues, estem en marxa. Tenim ajudes compromeses de l'administració, el qual vol dir que potser antes d'acabar l'any hem de començar. Volíem esperar-nos més que les obres que hi ha davant de la catedral estiguin acabades, però són més llargues de lo que ens havien vist. I que ara estem en l'impàs entre la dificultat econòmica, el compromís de les administracions per un temps concret, les nostres possibilitats i les obres que fan allí davant. Però, bueno, tot això s'ha de conjugar de la millor manera que puguem i, bueno, l'ajuda de tots i la col·laboració de tots pues, permetran que puguem continuar caminant, bueno, pues, ara en un to menor, com tota la societat, però sense parar, perquè, clar, no podem deixar caure les coses i també hem d'ajudar que pues, els mateixos treballadors pues, tinguin feina per a poder viure i no caldre que vinguin a Càritas.
Quan es fa la presentació als mitjans i, lògicament, es fa un resum, un detall econòmic del que ha sigut l'any 2019, també se fa, d'alguna manera, una fotografia del que seria el moviment de les accions que fa l'Església, no? Dintre d'aquestes accions que fa l'Església, mossèn Víctor, quines són les que podem trobar dintre d'aquest any 2019 i que cal destacar?
Mira, sempre ahir hi ha una cosa que queda, bueno, molt dibuixada, no? Està Càritas, que suposa un moviment de, vamos, uns 2,5 milions llarg, les parròquies el mateix, i el bisbat ha arribat a 3 milions, però estem tots, o sigui, sempre és un 30-33% que queda un poc conjugat en aquestes persones, no?, en aquests moviments. Però hi ha també l'activitat caritativa directa de les parròquies, que en els Càritas diocesana està l'activitat també de la residència diocesana d'ancians Sant Miquel Arcàngel, d'atenció a l'ancianitat i d'atenció també a les pobres que se fa, l'atenció educativa en el Col·legi Diocesà Sagrada Família, que són 1,000 alumnes, vostè crec que ho coneix un poquet, això que sap de què va, o sigui que, claro, és moltes activitats i moltes atencions que fa l'Església, a part de la pastoral sacramental, la pastoral evangelitzadora, com és la catequesi, com és els grups de formació, com són les reunions, etcètera, etcètera, com són les celebracions de l'Eucaristia. Però, bueno, ahí està sobretot aquests dos punts potents, com és el Col·legi Diocesà Sagrada Família, la residència diocesana d'ancians, i després també altres potents, com són les diferents càritas de les parròquies, els menjadors socials, que hi ha en les diferents poblacions, ciutats especialment, i les diferents atencions també particulars i concretes que els mossens i bons voluntaris de Càritas de les parròquies estan realitzant d'una forma altruista, però molt important i eficaç.
Una altra dada que també va lligat aquí en aquesta campanya de Germà, no?, i que sempre surt, jo diria que és una doble dada. La primera, els preveres, no? 71 preveres per atendre a 141 parròquia. I això significa que hi ha preveres que estan atenent a 2, a 3 o fins i tot a 4 parròquies, no? I la segona dada lligada a aquesta és tots els quilòmetres que els preveres fan per a que hi hagi aquesta atenció pastoral, no?
Sí, això, bueno, el comentari que jo he fet antes més corrents, però allí està, no? És una despesa i també és un risc i és una despesa, pues, no només d'esforç i de treball, sinó econòmica, de benzina, de cotxes, etcètera, etcètera, no? Però també jo crec que és una crida, no? Una crida que en nosaltres, sense perdre l'esperança, ni la il·lusió, ni la confiança en el Senyor, pues la pregària per les vocacions, la pregària per l'augment dels cristians i també pel nostre compromís i la fermesa en la nostra fe i la manera de viure-la i de concretar aquesta vida en una forma concreta d'estima, d'aprofundiment, d'entrega al Senyor i a la seva Església. I això pregaria per les vocacions, que és tan important i tan necessària, i allò ho veiem perquè pues, cada any ahí se va disminuint el número de sacerdots que poden atendre. Tenim ordenacions, gràcies a Déu, però no les suficients com per a... Però bueno, sempre, sense perdre l'esperança que el Senyor farà com té que funcionar, però això és una crida també a la exigència, a la nostra vida cristiana, al compromís, a la maduració i a la pregària per les vocacions.
La situació que estem vivint, mossèn Víctor, certament que pinta un panorama diferent en tots els aspectes. Per una part, en l'aspecte social, en l'aspecte de Càritas, en les necessitats que hi hauran, i també, possiblement, per l'aspecte de les col·lectes, d'aquests estats d'alarma en els quals han hagut confinament, ha fet que, bueno, baixi el tema dels donatius. Quina és la situació també canviant que estem vivint i que ens pot portar, possiblement, a viure una situació totalment diferent?
Sí, és la realitat, no? De fet, ja he dit que les parròquies un 50%, con lo qual el pressupost que teníem, que vam organitzar de les parròquies i de la diòcesi al mes de desembre, pues no té res que veure en el pressupost ara. És un pressupost a la baixa. En canvi, el pressupost per ajudes socials i tal, pues un pressupost a l'alta. És la realitat en la que ens trobem. Ara, també hi ha un tema, que és dir, claro, pues a lo millor mos han tancat i a lo millor inclús mos tornen a tancar, o que no ho sé, ojalà no, però algun no s'ha atrevist a mi o no ve bé d'anar a l'església i dir com puc fer el meu donatiu. Pues bueno, hi ha altres camins per internet, la gent jove o els fills ho poden fer, o per als pares i les mares. Hi ha una pàgina web que se diu en català Dono a la meva església, o en castellà Dono a mi iglesia, i allí un pues, pot apuntar-se o demanar-li al mossèn que l'apunte i pot fer un donatiu mensual o un donatiu puntual d'una ocasió concreta o un donatiu anual o bueno, cada mes o que se vulgui, o cada setmana fins i tot a la seva parròquia pròpia o a la diòcesi, i això també pues, li val a ell per a final d'any quan té que presentar la declaració de renta per a desgravar-se tot el que allò suposa d'acord amb el que està ara en la fiscalitat vigent, perquè està fent un donatiu per a una entitat sense ànim de lucre, que és l'Església Catòlica, i que ella això ho aplique per als seus fins socials que estan reconeguts per l'Estat.
Doncs, José Víctor, ja només ens queda que ens pugui animar en les últimes paraules, no?, als oients a participar un any més en aquesta campanya de Germà, no?
Pues sí, agrair en primer lloc aquesta ocasió que vostè me dona, saludar-los a tots molt cordialment i recordar-lo del lema d'enguany, que som una gran família de la qual vostè també forma part, però l'Església arriba a ser el que vostè vol que sigui l'Església. Si vostè ens ajuda més, podrem fer més. Si ens ajuda menys, no podrem fer tants. Gràcies per la seva ajuda i col·laboració, que segur que és de tots i bona, i que la seva generositat ens pues, deixa continuar fent aquesta tasca que ens va manar Jesús i que l'Església fa en nom de tots i cadascun de nosaltres responent a la nostra vocació baptista. Gràcies de tot cor i endavant. Que siguin tots molt bé.
Doncs amb aquestes paraules de mossèn Víctor, econòm de la diòcesi, posem el punt i final aquesta tarda, lògicament enmarcada dins d'aquesta campanya a les portes de les quals aquest cap de setmana anem a entrar i anem a celebrar de Germano. Gràcies a mossèn Víctor i gràcies a tots vostès, i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
De vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
En la vida de l'Església, els cristians sempre ens hem de plantejar dues preguntes. La primera afecta el contingut de la missió. Què és el que hem d'anunciar i aportar al nostre món? La segona ha de veure amb la manera d'anunciar l'Evangeli i d'estar presents en la societat. Com ho hem de fer? Normalment tendim a pensar que el contingut és més important que la forma. No obstant això, no podem oblidar que l'Evangeli únicament és creïble quan és anunciat evangèlicament. Si oblidem això, confonem l'evangelització amb la imposició d'una determinada ideologia. Aquesta intuïció està present en tota l'encíclica del Papa sobre la fraternitat humana. En ella, a més de recordar el projecte de Déu sobre la humanitat i que la vida social i política ha d'estar al servei d'aquest projecte, el Papa ens diu que únicament podrem trobar camins per dur-ho a terme si mirem a tots els éssers humans amb ulls de germans. Per això, el compromís per la fraternitat passa pel diàleg i l'amistat social. Això ha de ser viscut en tots els àmbits, en les disciplines científiques, els mitjans de comunicació social, la relació entre les diferents religions, la cultura i la política. Aquest camí no és fàcil, perquè pot semblar en moltes ocasions lent i poc eficaç. En el nostre món preval el monòleg. Més que trobar-se amb l'altre confrontant les pròpies idees des d'una disposició a acollir allò que ens puga enriquir i fins i tot a modificar els propis punts de vista, es tendeix a imposar les pròpies idees. En canvi, l'autèntic diàleg suposa la capacitat de respectar el punt de vista de l'altre, acceptant la possibilitat que inclogui algunes conviccions o interessos legítims. La capacitat de dialogar pressuposa una cultura de la trobada. El monòleg impedeix una trobada amb l'altre. Perquè aquest es doni, és necessari recuperar l'amabilitat en una societat que molt sovint viu en un clima de crispació. L'amabilitat en el tracte, que es manifesta en la cura per no ferir amb les paraules o amb els gestos, ens allibera de la crueltat i crea les condicions per créixer en la capacitat del perdó, que no implica oblit de les injustícies, però sí la renúncia a ser posseïts per aquesta mateixa força destructiva que les ha causades. Des d'aquesta convicció, hem d'entendre la condemna a la pena de mort i a les guerres que trobem en l'encíclica. El diàleg no és un instrument per instal·lar-nos en un relativisme que facilita que els valors morals siguin interpretats pels poderosos segons les conveniències del moment, sinó un camí per buscar junts els fonaments més sòlids que hi ha rere de les nostres opinions i les nostres lleis, per desenmascarar les diverses maneres de desfiguració de la veritat en els àmbits públics i privats i per buscar-la més enllà de les conveniències del moment. El primer àmbit on tot això s'hauria de viure és en el diàleg interreligiós. Les religions han de posar-se al servei de la fraternitat, rebutjant tota violència que pretenga usar el nom de Déu i convertir-se d'aquesta manera en instruments per a la pau en el món. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.